Bé, bon dia, benvinguts i moltes gràcies per ser aquí a tots vosaltres. Comencem les lliçons, la inauguració i presentació de la quarta edició de les lliçons de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent. En aquesta presentació estava previst que hi assistís el senyor Xavier Soy, que és vicepresident de la Diputació de Girona, però finalment hem d'excusar la seva presència. I tenim el senyor Jordi Ferrer, que és secretari general de la Universitat. El degà de la facultat, en Josep Gordi, arribarà d'un moment a l'altre. I tenim, és clar, la persona que ens ha convocat aquí avui, que és en Guillem Terribas. L'ordre de la presentació serà, després d'aquesta meva benvinguda, un parlament del senyor secretari general de la Universitat de Girona, i després jo mateixa deixarem un espai per al degà i ja tindrem la primera intervenció, la primera lliçó d'en Guillem Terribas.
Moltes gràcies, Maria Àngela. És un plaer avui ser de nou aquí a la Facultat de Lletres per inaugurar en nom del rector i representant a la Universitat de Girona aquesta nova iniciativa de la càtedra, que per altra banda és una de les més actives i productives de la pròpia universitat, i que per això i per la qualitat de les coses, no només per la quantitat, sinó per la qualitat de les coses, de les activitats que organitza, és tot un plaer i un referent en la política de càtedres que estem portant des del rectorat. Iniciativa aquesta que arriba ja a la seva quarta edició i que per tant també és un motiu de més satisfacció. Les iniciatives deu ser fins i tot com els negocis, o potser com la condició humana. D'idees se'ns acudeixen moltes i en perduren poques. Doncs el fet de que aquesta sigui una bona idea que perdura és també molt significatiu del fet de que és una bona idea i del fet de la persistència i de la perseverància en els projectes de la Maria Àngela i de la càtedra. Més enllà de les múltiples activitats que aquesta càtedra du a terme en el marc de la integració al territori, que fan també de la resta de les càtedres de l'UdG, que fan la resta de les càtedres de l'UdG, i de la reivindicació de figures eminents de Fages de Climent i de Maria Àngels Anglada, la càtedra que dirigeix la Maria Àngela Villalonga va tenir l'encert l'any 2012 d'iniciar un projecte nou, les lliçons, que és aquest que avui ens porta en la seva quarta edició, que advocava per mantenir un diàleg intens i extens amb una personalitat d'arrels gironines per tal de poder-nos endinsar en el seu mestratge, la seva saviesa i la seva experiència i expertesa. Ens han ofert aquestes lliçons Dolors Condom, amb la seva relació íntima amb el món clàssic, Narcís Jordi Aragó i el seu lligam literari i personal amb una Girona de sòlides tradicions estètiques, i Narcís Comadira, en l'última edició, a partir del seu bagatge poètic i artístic. Tots ells han mantingut i mantenen llaços indiscutibles amb la universitat i, d'una manera o una altra, han estat presents en la nostra evolució i han estat testimonis del procés històric de la ciutat, com també de la presència notable de l'UdG en la nostra vida ciutadana. Avui toca el torn a una figura polièdrica, d'altra banda la més jove fins ara, que és un far i una referència en el món cultural que ens envolta a Girona. Com tots els altres, Guillem Terribas ha estat alhora observador, analista i protagonista, i és en virtut d'aquestes qualitats que avui és present aquí per impartir-nos les lliçons. Perquè el que pretén la càtedra és oferir-nos un llegat, un acostament al que hem estat i al que som, una aproximació directa a la realitat i al temps que vivim a partir de les persones que, a través del seu activisme cultural, de les seves pulsions creatives, de la seva incidència en el teixit social, han ordit la trama de la Girona del segle XX i del segle XXI. La universitat té també aquesta missió, certificar la vigència d'un temps i d'un testimoniatge. A través de les càtedres podem assolir, entre d'altres, també aquest objectiu. I és en aquest sentit que m'honoro a inaugurar aquestes jornades que compten amb la col·laboració de la Diputació de Girona, dels Ajuntaments de Castelló d'Empúries i de Figueres, del Ministeri d'Economia i Competitivitat, de la Generalitat de Catalunya, un exemple clar de la implicació que ens cal a tots plegats per consolidar la UDG com a motor de coneixement i l'aprenentatge com a ciutadans. Moltes gràcies, Guillem, i moltes gràcies, Maria Àngela.
Bé, les gràcies les dono jo a en Jordi Ferrer, perquè ha fet una síntesi justament del que intentem de fer des de la càtedra. Com ell ha dit, les lliçons de la càtedra van tenir el seu inici l'any 2012 i, com ell ha dit també, a vegades les idees les intentem de posar a la pràctica en un moment determinat, que resulta fàcil fer-ho a l'inici, però a vegades és difícil de continuar. Una bona idea que perdura, ha dit ell, és aquesta de les lliçons de la càtedra. Aquestes lliçons arriben a la quarta edició i això és un goig per nosaltres. És un goig perquè totes les persones que han intervingut en aquestes quatre edicions són persones que les hem convidades perquè representen un referent, com ell també deia, per la ciutat de Girona, però no només per la ciutat de Girona, però sí que hi ha aquesta idea de fons de convidar persones que dins de les terres de Girona no han tingut l'oportunitat d'impartir unes classes a la universitat i que aquest fòrum és la càtedra la que els hi ofereix. La professora Dolors Condom, que va ser la primera, la llatinista, la meva mestra, l'any 2012. Josep Gordi, has de venir aquí davant, perdoneu els excursos. El degà de la facultat, que ha arribat ja. Bon dia. Doncs bé, Dolors Condom era la persona que segurament era la més adequada per iniciar aquestes lliçons, perquè era llatinista, va ser professora de la Universitat de Girona quan encara estàvem a la Casa de Cultura. Molta gent jove d'aquí no sap que aquesta universitat en els seus inicis estava situada a la Casa de Cultura. Doncs bé, ella va ser professora 3 anys i com que jo vaig ser la seva substituta, fa 40 anys que dono classes de llatí en aquesta universitat i en part és gràcies a que ella va deixar de donar-les. Per tant, era gairebé obligatori per la meva part que Dolors Condom fos la primera, per la seva excel·lència investigadora, docent, va ser un honor de tenir-la en aquesta sala aquell any 2012. La Universitat de Girona demana, entre d'altres coses, la vinculació amb la ciutat. Dolors Condom era una persona molt vinculada a la ciutat i, a més, té aquesta excel·lència en la seva carrera universitària i també en la seva humanitat, la seva persona. La segona persona que vam convidar va ser Narcís Jordi Aragó, que també és un referent, és a dir, tots quatre han estat un referent, en Guillem Terribas ara hi arribarem, també és un referent. Narcís Jordi Aragó és un referent en la història del periodisme i en la història del periodisme de les Terres de Girona molt específicament. Justament, en Guillem Terribas, que avui ens acompanya aquí, va escriure aquestes seves, no sé si en diríem, confessions no de Sant Agustí, secretum no de Petrarca, memòries tampoc, són el demà serà un altre dia d'en Guillem Terribas. I en aquest demà serà un altre dia parla precisament d'aquest mestratge i d'aquesta referència que significa Narcís Jordi Aragó aquí. Diu, perquè ell també va estar a presència. A presència, on gairebé no tenia cap contacte amb la redacció, vaig començar a tractar en Narcís Jordi Aragó, que n'era el director. tota una institució ja en aquells moments, i estem parlant dels anys 70. L'Aragó ha estat i és un mestre per a molts periodistes. Bé, això és el que vam voler representar quan vam convidar Narcís Jordi Aragó en aquestes lliçons de la càtedra, unes lliçons excel·lents. El tercer convidat, i és ben recent aquest, va ser a la tardor. Normalment sempre hem fet aquestes lliçons a la primavera, com tornen a ser aquest any. Però l'any passat vam tenir una dificultat grossa. Havia convidat Carles Miralles, un poeta i hel·lenista, que no era gironí, però que sí que està vinculat a les Terres de Girona perquè passa els estius a l'Empordà, o passava els estius a l'Empordà, i a més estava molt vinculat a la Universitat de Girona perquè havia vingut a molts dels cursos que havíem organitzat, cursos d'estiu, cursos d'hivern, en fi, Carles Miralles era una persona que avalava sempre la Universitat de Girona. Però Carles Miralles no va poder fer les lliçons de la càtedra perquè va tenir un ictus i finalment el va portar a la mort. I això va trasbalsar la directora de la càtedra i va estar un temps que no sabia ben bé a qui havia de convidar com a, com a convidat a les lliçons. I finalment vam pensar que Narcís Comadira, que era un altre referent en un altre món, però també en les Terres de Girona i més lluny de les Terres de Girona, era un referent en poesia. És, jo crec que en aquests moments és el gran referent gironí, però a nivell de tot Catalunya, com a poeta. I les lliçons no les van fer a la primavera, sinó que les van fer a la tardor, tot plegat fa 4 dies. Era a l'inici d'aquest curs. I ara, a final de curs, tornem a fer lliçons, tornem a reprendre el ritme que havíem perdut amb en Guillem Terribas. D'en Narcís Comadira, també en Guillem Terribas en parla. Un moment llarg, en el seu Demà serà un altre dia, i em voldria recuperar aquest fragment. Quan parla de les presentacions de la llibreria 22, diu: el març següent, la Dolors Oller va presentar el llibre Mètrica Catalana d'en Salvador Oliva, publicat per Quaderns Crema. Un mes després, en Salvador presentava Àlbum de família, el nou llibre de poemes d'en Narcís Comadira, publicat també per Quaderns Crema. Coses de la vida, un temps després, es van distanciar fins a deixar de parlar-se. Tot i així, han continuat venint a la 22 i presentant-hi els seus llibres o els d'altres autors. Amb en Narcís, intentem que les presentacions dels seus llibres siguin sempre el 22 de gener, el dia que ell fa els anys. Des que es van deixar de parlar amb en Salvador, em preocupava que algun dia arribessin a coincidir a la llibreria per casualitat. No hi van coincidir fins que, afortunadament, ara fa un any, van reprendre la relació en una presentació. Me n'alegro i em trec un pes del damunt. Les tertúlies improvisades a la 22 són ja una tradició amb un cert encant, amb xafarderies incloses. Volia llegir aquest fragment perquè representa, perquè parla de Narcís Comadira, perquè parla d'aquest afer que tots els que tenim una certa edat coneixem, i perquè ho fa d'aquesta manera que fa tot el llibre, escriu tot el llibre en Guillem Terribas, i això ja em dona peu a parlar d'ell, que és el quart convidat en aquestes lliçons, i que també és un referent, perquè ha dedicat tota, o bona part de la seva vida, no tota, però bona part de la seva vida, des dels anys, des de l'any 78, amb la llibreria 22, ha dedicat aquesta part important de la seva vida a fer això que nosaltres intentem d'explicar en aquesta casa en el grau de comunicació cultural, fer xarxa, comunicar-nos amb els altres. I que tot això fructifiqui i tingui una, un relleu en el camp, en aquest cas, de la història de la cultura gironina. És a dir, penso jo que sense la figura d'en Guillem Terribas, si la traiéssim de la història de la Girona contemporània, de la història de la cultura contemporània gironina, tindríem una llacuna. Si no hagués existit en Guillem Terribas, l'hauríem hagut d'inventar, perquè en Guillem ha tingut aquest encert. No va pas ser ell sol que va crear la llibreria 22, sinó tota una colla d'amics que van emprendre aquesta iniciativa, aquesta empresa. També ensenyem a la universitat que una de les sortides professionals és l'emprenedoria a partir dels ensenyaments de la universitat. Doncs bé, en Guillem també ha sigut un pioner en aquest sentit. I la llibreria 22 no va ser només una llibreria, com d'altres que hi havia ja a la ciutat i en d'altres ciutats catalanes, sinó que va ser també un centre de difusió cultural, una mica més que una llibreria. Però amb la figura de Guillem Terribas també volem homenatjar totes les llibreries gironines i a tots els llibreters. Si hagués estat viu en Pere Rodeja, poder l'hauríem convidat també, en Pere de Can Geli, perquè també des de la seva llibreria, des de Can Geli, molt més antiga que la 22, també ha difós la cultura i ha fet que molts dels que no llegien, llegissin. És una de les capacitats que ha tingut també en Guillem Terribas, fer que molta més gent llegís, i en aquesta casa ja ens interessa que la gent llegeixi. Doncs bé, en la figura de Guillem Terribas també volem homenatjar aquesta figura del llibreter que ara volia recordar amb en Pere Rodeja, que tots nosaltres també hem conegut i en tenim molt bon record. És a dir, un punt de referència important en el camp de la gestió cultural i de la comunicació cultural i també excel·lència en la seva manera de fer. Per la llibreria 22 ha passat tothom i això ens ho explicarà aquests dies. Potser molts dels escriptors que han passat per la llibreria 22 no haurien estat mai a Girona, però han conegut Girona, han conegut la bellesa i la capacitat de Girona i els seus habitants de la mà d'en Guillem Terribas, que ha sabut fer d'encantador de serpents una mica. Ell té la capacitat de fer sortir les serps del cabàs i que aquestes serps facin aquella dansa agradable. Doncs bé, en Guillem Terribas s'ha jubilat fa poc i això va ser un esdeveniment a totes les xarxes socials, perquè en Guillem Terribas és un gestor cultural 2.0 i un comunicador cultural 2.0. I en Guillem Terribas, quan es va jubilar d'una manera una mica sobtada, a una edat jove, abans del que li tocava, va ser un cop en el cap de molta gent. I jo vaig seguir tot arreu, en els diaris, en els mitjans de comunicació i a les xarxes, totes les mostres d'afecte que li va mostrar. Mostres d'afecte perquè la feina que havia fet era una feina ben feta. Des de la càtedra ens hem volgut afegir aquestes mostres d'afecte i d'homenatge que va rebre en Guillem Terribas. Com a mostra d'aquestes mostres d'afecte, deixeu-me llegir tres paraules d'en Francesc Parcerisses, un poeta que és professor també de la Universitat Autònoma, és un dels grans poetes també d'aquest país, que coneix bé en Guillem i escrivia, ho podeu trobar a la xarxa també. Hi ha persones que, sense proposar-s'ho, serveixen d'exemple. El seu entusiasme i la seva convicció són també el seu plaer. En la seva coherència, Guillem Terribas és un model de llibreter, d'activista, de cinèfil, de lector. I continua encara més endavant. Però em sembla que aquestes paraules són prou encertades per definir d'una manera precisa allò que és en Guillem Terribas. Llibreter, activista, cinèfil, lector, encantador de serpents. Ara arriben els estudiants de gestió cultural. Benvinguts sigueu tots. Bé, doncs això és en Guillem Terribas, és el que va fer o el que va formar part de la tribu, el que va formar part de la pastera, el que va crear el Corcó, el que va intervenir a Proscenium, al TEI, a l'Assemblea de Catalunya, al Tallaret de Salt, a la DAC, a l'Assemblea de l'Associació Democràtica d'Artistes durant els anys 70. És a dir, si hi ha hagut una activitat a Girona de caire cultural o polític, allà hi havia en Guillem Terribas. I això és el que ens vindrà a explicar aquests tres dies. En Guillem diu que s'avorria l'escola i que va plegar d'estudiar perquè s'avorria l'escola. De fet, després, durant la seva vida, ell mateix ha fet escola i la gent no s'ha avorrit amb tot allò que ell ens preparava a l'escola. Que era la llibreria 22, que, creada l'any 78, tenia aquests principis. A veure, pàgina 83, també, d'aquesta Bíblia, que és el demà, serà un altre dia. Aviam. Diu... Ui, no, perdoneu, pàgina 105. Ara... per dir els papers. Diu, els principis fundacionals de la llibreria deien que havíem de programar activitats i tenir una presència cultural a la ciutat. Això s'ho van proposar fundacionalment i a fe que ho han aconseguit, de programar activitats i de tenir una presència cultural no només a la ciutat, sinó també a tot el país. Bé, em sembla que sí que em deixo una cosa, que és el Premi Casero, del qual també en parlarà en Guillem aquests dies, i que aquestes lliçons les hem distribuït en tres parts, com acostumem a fer. En aquesta primera lliçó d'avui ell parlarà d'activisme cultural, la lliçó de demà, crear i fer viure la llibreria 22, i la tercera lliçó, cinema, teatre i literatura. Aquesta tercera lliçó serà una mica més curta que les altres, perquè acabarem una mica abans i anirem al claustre a llegir Quadern d'Aram, de Maria Àngels Anglada, una escriptora ben amiga i estimada per en Guillem Terribas també i per tots els que som aquí, com aquesta lectura de Quadern d'Aram de Maria Àngels Anglada la fem com una activitat que ens ha demanat el rectorat justament dins del marc d'aquest temps de flors de Girona. I gràcies al degà de la facultat la fem al pati, al claustre nostre, i no al pati del rectorat, perquè el degà sempre tira cap a casa i la lectura la farem al claustre. Tots esteu convidats també. Els estudiants que acaben d'entrar seran els lectors primers d'aquesta novel·la Quadern d'Aran, però us podeu afegir tots els que vulgueu. En Guillem serà el primer lector, llegirà les tres primeres pàgines. Agraeixo als professors Narcís Iglesias i Lluís Muntada perquè ens han portat els seus alumnes avui aquí. Si fem lliçons sense alumnes ens quedem a mitges, per tant era absolutament necessari la complicitat d'aquests professors de comunicació cultural i relacions públiques que contribueixen a fer que aquests dies siguin més lluïts. Moltes gràcies, Guillem, per ser aquí. Moltes gràcies, Jordi. I ara és el torn del senyor Degà.
Bon dia a tothom. Primer de tot, felicitar aquesta iniciativa de portar la càtedra a un llibreter a donar-nos lliçons i, per tant, ensenyar-nos. Està bé que no només vinguin doctors i grans investigadors, sinó també, diríem, persones que estan al peu d'una llibreria i d'una iniciativa cultural i també econòmica. Jo en Guillem Terribas no el conec, només et segueixo al Facebook i segueixo la teva col·lecció de petons, que m'encanta, i t'he anat veient per la llibreria o en altres moments. Però celebro molt que estiguis aquí, senzillament perquè jo sóc un consumidor de llibres, un visitador de llibreries, sempre que tinc la sort de poder viatjar pel món, sigui on sigui, doncs m'agrada deixar-me perdre per una llibreria, i totes tenen una atmosfera especial, encara que la major part de títols no en tinguin cap atracció, estar rodejat de llibres sempre és quelcom molt, molt interessant. Durant un temps vaig col·leccionar guies d'arbres en diferents idiomes, perquè era, almenys tenia el nom llatí de l'espècie, que era un element d'identificació amb la realitat. En aquest sentit, recordo, per exemple, una referència literària, que segur que la Maria Àngela, i potser tu també, us agradarà. Una vegada estava a Perugia, en una llibreria que donava al carrer principal de la part alta de la ciutat i vaig trobar-me un llibre que es deia Tutti Frutti. Vaig pensar, quin títol més estrany, no? I el vaig començar a fullejar i me'l vaig acabar comprant perquè era una història dels principals arbres fruiters de la Mediterrània i la seva relació amb la literatura. D'un enginyer agrícola de la Universitat de Palermo, va ser una lectura fascinant d'un viatge per Itàlia en què vaig poder gaudir del paisatge i anar llegint la història de diferents arbres fruiters i quin paper han tingut en diferents obres literàries clàssiques del Renaixement i d'altres moments. Per tant, Tutti Frutti sempre ha estat un llibre que he esmentat i he recomanat. Bé, res més, donar-vos la benvinguda, esperar que aquestes lliçons siguin interessants per vosaltres, alumnes d'aquesta facultat, i que en Guillem t'ho passis molt bé ensenyant i que tinguis una bona estada en aquesta casa.
Bé, Guillem Terribas, és l'hora de deixar-lo sol davant del perill i avui és un altre dia. Gràcies per ser aquí.